Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia a la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia, són les 12 i un minut, estem a 22 de maig i comencem el programa avui en el que estem fent últimament, perquè ens agrada molt conèixer d'on venen aquestes paraules que són molt nostres i que utilitzem durant tot el dia. Comença la paraula del dia.
Un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
CAP. La paraula CAP procedeix del llatí caput, a on feia referència, en primera instància, a la part superior del cos humà i dels animals. Però per analogia o a través de processos de metaforització, esta paraula ha passat a usar-se amb molts altres significats. El cap és, efectivament, la part més prominent de qualsevol objecte. I en eixe sentit, per exemple, diem agulla de cap. També usem cap en sentit figurat per a referir-nos a un nucli de població que té una importància administrativa superior a la d'uns altres dels voltants. I així diem que Xàtiva o Cocentaina, per posar només dos exemples, són caps de comarca. Referit a persones, el cap d'una organització és el que té la responsabilitat de prendre les decisions més importants. En el nostre vocabulari tradicional tenim l'expressió cap de colla per a referir-nos a la persona que dirigeix un grup de treballadors i més modernament cap de llista o cap de govern per a qui encapçala una llista electoral o per a qui ostenta la màxima responsabilitat d'un govern. Però la paraula cap designa a més l'extrem d'un objecte allargat. El cap d'una corda és, per tant, qualsevol de les dues puntes. Eixe mateix valor de cap també el tenim en la nit de Cap d'Any, en referència a l'última nit de l'any, i el dia de Cap d'Any, que designa el primer dia de l'any. El final d'un període i el començament d'un altre es fonen en un gojós abraç lexical. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua els desitja que acaben de passar bé l'any que deixem i que comencen millor encara l'any que comença. Bon Cap d'Any!
Per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Si eres de los millones de personas que practica deporte y les gusta contabilizar sus kilómetros recorridos, esto te interesa. Soy Abraham Guirao, presidente de Conquistando Escalones. Desde mi silla de ruedas hago kilómetros buscando una cura para millones de personas. Tú que sales a correr, a caminar, a pedalear, dame tus kilómetros y ayúdame a encontrar una cura. Te presento kilometrosporlacura.com.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinad por el Ayuntamiento de la Alcora.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera. Frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Nissan Almenar, Avenida de Valencia 223, Castellón. La provincia de Castellón, el destino para ciclistas amateur. Desde suaves ascensos hasta descensos panorámicos. La provincia de Castellón te ofrece una experiencia que combina deporte y naturaleza. Atrévete a pedalear y vive la aventura. Más información en turismodecastellón.com. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Miren, i així a la província de Castelló ja no cal mirar sèries de judicis americanes perquè tenim els nostres propis capítols amb polítics a la banqueta i advocats que podrien protagonitzar un capítol de Ley y Orden. I cada un, en aquest moment, quan estic dient això, podria versionar el seu propi població, ciutat, etc. No? La ciutadania, com sempre, amb el seu sisè sentit ben despert, ja fa temps que rumia. això era un secret a veus. I és que quan sents el nom d'un personatge que ha tingut despatx, cotxe oficial i una mica massa d'ego, i el veus declarant davant d'un jutge, pues, poden passar-te dos coses, eh? Entrar-te ganes de fer-te unes crispetes i dir ara sí, comença la funció, o que no tingues ninguna ganes de riure-te, perquè darrere dels titulars hi ha diners públics, promeses trencades i una sensació de déjà vu que fa mal. La política hauria de ser servei i no espectacle. I no obstant això, sovint sembla una sèrie dolenta. Deixes que et fan vergonya aliena, però que no pots deixar de mirar, eh? I ara després ve que a la barra del bar les opinions volen. Uns diuen, bah, tots són iguals. I altres encara confien en la justícia o fins i tot en el karma, que de vegades fa millor la feina. El que és clar és que la gent no és tonta, té memòria. I encara que les urnes a voltes ens despisten, clar, després, en els grups estos que s'han fet tan famosos últimament, del poble, eh? No se'ns escapa ni una. I mentrestant, nosaltres, els de la ràdio, fem el que toca, informar amb rigor, però això sí, en una mica de sal i pebre. Perquè, mira, la realitat, si no la condimentarem, a vegades, per no dir sempre, és massa dura de contar.
Líneas en el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad.
Y tú, no pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Se dejaba llevar. Si no es por ti, nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que no sepa solucionar. Temor,
alcohol de quemar, pon tus manos a volar, en tus ojos el terror.
Azul, vuelve a reflejar y fundido con el sol, reina un sueño de dormida mar.
Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás. Espera si no es por ti, nunca la oyes hablar, solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que no sepa solucionar. Espera si no es por ti.
sepa solucionar.
Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti. No esperaba jamás y no esperas si no es por ti.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Willkommen a Tech Idiomas. Cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Aprende y viaja con Tech Idiomas. Estancias en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Inglaterra. Vive la experiencia Level Up Your World. Más info en techidiomas.es.
En la Força de Grúas Tomás, Nice, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Miren, i en Benicàssim la banda complís 130 anys, és a dir, la Unió Musical Santa Cecília complís 130 anys. I on marxa un documental, que el documental es diu L'Espírit de la Banda. Tinc així els codirectors, perquè són dos, Lluís Bernal, bon dia.
Bon dia, què tal?
I Vero Espinosa, bon dia.
Bon dia.
També tinc l'actriu, que serà la que farà el documental, o la que, la, en este cas, la persona que portarà un poc la veu cantant del documental, Diana Bernal, bon dia.
Bon dia.
I clar, quan estàvem parlant abans d'entrar, jo us preguntava, El documental va de la banda, la Unió Musical Santa Cecília de Benicàssim?
No exactament. Nosaltres hem agarrat d'excusa aquest 130 aniversari. La intrahistòria de tot això és que pel 125 aniversari ja vam voler fer una cosa semblant, però bueno, ens va pillar pel mig la maleïda pandèmia i no ho vam poder tirar endavant. Aleshores, des de la banda de música, des de la Unió Musical, se va decidir celebrar el 130 aniversari i vam intentar recuperar una miqueta pues, tot el que s'havia programat per aquells, per al 125. No? I entre elles hi ha un documental. El documental naix de la banda de música de Benicàssim, però vol anar més enllà. La premissa seria una miqueta, quan ens vam sentar Vero i jo, que tot això va néixer en un cafè, una miqueta de, pues això, de idees loques, no? Intentar explicar a la gent que no és valenciana i fins i tot que no és de l'estat espanyol, que pot ser pues, d'Europa o d'arreu del món, què passa al territori valencià, que hi ha més bandes de música que pobles. O sigui, la Federació Valenciana de Societats Musicals té apuntades totes les societats musicals i hi ha pobles que tenen fins i tot dos o tres. Així a la província de Castelló no passa tant. Crec recordar que l'única població que té més d'una banda és la Vall d'Uixó, que en té tres, però clar, te'n vas baixant cap a baix i a mesura que vas baixant cap a València hi ha poblacions que tenen dos, que a més és una miqueta de rivalitat, no? Tipus,
sí.
Barça-Madrid, o sigui, clar, tu estàs en Llíria i pots ser d'una banda perquè t'abuelo era d'eixa banda i a tu quan vas néixer te va inscriure en eixa banda, però te cases en una altra persona que és de l'altra banda i són coses així molt, molt casuístiques valencianes, no? I naix d'esta premissa de com explicar-li a la gent de fora què passa així, que esta cultura està tan arrelada, no? I entonces, una miqueta com ens vam sentar Vero i jo a veure per on tirar este documental, pues, sabíem que volíem fugir una miqueta del documental clàssic, és a dir, volíem intentar apropar també a aquestes noves generacions, pues a la gent jove valenciana, què se fa en el dia a dia d'una banda de música, perquè una banda de música no és només anar a assajar dos vegades a la setmana i fer un concert cada dos mesos o anar a les provesons, és una part fonamental, o anar a les festes i tindre la representació musical en les festes, que és una part fonamental de les bandes de música, sinó que volíem demostrar aquesta part associativa. Per a nosaltres, les associacions són una ferramenta per a vehicular i vertebrar una població, i les bandes de música fan una funció molt més enllà de la musical. Històricament han educat musicalment a les poblacions. Jo sempre ho intento recordar perquè me pareix una part fonamental de les bandes de música, que és que, claro, fa 50 anys o 60 anys la gent no se podia permetre anar-se'n a Barcelona o a Madrid a veure les zarzueles, que era el que en aquell moment se portava, no? l'òpera espanyola. Aleshores, el que feien les bandes de música eren que feien uns arranjaments per a que la gent del poble, la gent de la banda, poguera ensenyar-li als seus veïns què és el que estava sonant en aquest moment en Madrid o en Barcelona. Apropar la música més elevada, per dir-ho d'alguna manera, la música que només estava reservada per a aquest grupuscle de la població més rica, i l'apropaen a la gent del poble. No? I a poc a poc van anar educant musicalment a tota aquesta població. I en aquest pozo tenim el que actualment tenim a la comunitat valenciana, que tenim tantes i tantes bandes de música. I entonces, fugint una miqueta d'això, van dir, vale, anem a buscar un format diferent, no? I entonces va ser la idea de fer un fals documental mesclat en un reality com si fos Gran Hermano, i entonces té ahí diferents gèneres.
Claro, tenim també documental com, per exemple, de la sèrie de The Office, no? Que és un documental que parla d'una oficina, però d'una manera més peculiar, i també és dir, pues, anem a intentar fer-lo més divertit per preparar aquesta gent jove també, però per això, als pobles sí que se manté el que más o menos llegue un músic per família, però a ciutats més grans com Benicàssim, per exemple, o pues ja això s'ha perdut un poc, i també pues com mostrem a una persona lo que és una banda, no? L'esperit de la banda.
Claro.
Que és per què anem a assajar tots els divendres i els dimarts en vegades d'estar sopant amb els col·legues. Pues un poquet el això. També ara que hi ha tanta opció a, pues, que si vols fer ball, vols fer bàsquet, vols fer futbol, és més complicat també apuntar-se. Antes sí, només hi havia això o ser monaguillo, pues dius, pues bueno, pues tinc dos, però ara hi ha tanta cosa que dius, i com puc incentivar a la gent a fer banda? Pues un poquet, este documental també vol mostrar aquesta part.
Clar, i un dels nostres referents era The Office, també un altre és Paquita Salas, que també és molt graciós, i ara explicaré per què, i així anar presenta una miqueta l'actriu que tenim ací. Clar, per què se diu l'esperit de la banda? I entroncat en el que ha comentat la meva companya, ja fa molts anys que en els pobles més xicotets d'interior no passa, però en poblacions com la nostra, en Benicàssim, hi ha un ventall d'opcions per a xiquets i les xiquetes, o així a Vila-real mateix, no? Hi ha un ventall d'opcions d'extraescolars i d'activitats molt, molt gran. Això fins a fa relativament poc no existia. En Benicàssim fins a fa 4 dies tenies o futbol o banda de música, no? I ara què passa, a més, a Benicàssim? Benicàssim ha crescut molt en els últims temps i el que ha passat és que molta gent de la que ha vingut a viure allí no té l'apego al poble, no fa aquesta vida de poble, no? I les bandes van molt lligades a aquesta vida de poble, perquè així, en la geografia valenciana, està molt lligat la figura de la banda al casino musical, que és un edifici que és on està assajada la banda, però on hi ha un bar, on la gent pues, va allí a jugar a les cartes, a fer-se el cafenet, és tot com... On passava tot era en un casino musical, no? Tu t'enteraves de tot al casino musical, t'enteraves pues, que havia faltat una persona o que s'havia venut no sé quin solar o lo que fora, no? I entonces això històricament va molt lligat a la nostra història valenciana. I quan vam intentar plantejar este documental i volíem fugir dels models clàssics de documental, vam pensar en la següent trama, no? La trama del documental va de lo següent. Un dia, un grup de músics i de músiques de la banda de música de Benicàssim decidissin que volen fer un gran concert, un concert espectacular per celebrar este 130 aniversari, en el que volen que vinguin a dirigir diferents directors i directores de que han passat durant la història i que seguissin vius, no? I entonces comencen a intentar fer totes aquestes gestions i pronte se donen compte de dues coses, que és real, que és el que passa actualment. Una és que portar endavant això és molta burocràcia, són molts permisos, són diners i recursos que fa falta i que normalment les bandes de música no tenen, però per altra banda se donen compte que l'esperit associatiu, el compromís, perquè tu entres a una banda i te compromets a anar dos vegades a la setmana, a anar a les processons, a anar als concerts, a tindre, pues això, un compromís seguit, pues que ese esperit associatiu s'ha perdut, no? I entonces una de les músiques de la banda proposa fer una ouija, proposa fer un ritual per a invocar a l'esperit de la banda.
Oh,
i entonces de repente se materialitza l'esperit de la banda, que és l'actriu se materialitza i és la que els ajuda a recuperar ese esperit i a dur a terme el gran concert que encara no s'ha fet, que esperem que se puga fer este 25 de juliol, que després podem parlar més detalladament si mos dona temps. I aquest esperit de la banda intenta recuperar, pues això, ajudar-los a recuperar aquest esperit associatiu, com? Pues a través d'entrevistes, no? A través d'entrevistes a diferents persones que formen part de la Unió o que han format part de la Unió Musical Santa Cecília, a través d'entrevistes en un format més distès, en un late night. L'esperit de la banda té el seu propi programa per el que passen per ixe, com si fos Broncano. Per aquest sofà van passant diferents protagonistes parlant de diferents coses que té una banda de música, perquè pues, parlem de la perspectiva de gènere, parlem de la diferència d'edats, que a mi és una cosa que m'agrada molt parlar. Quan un entra en la banda pues, té 11, 12, 13, 14 anys i de repente arribes allí i te sentes al costat d'un home o una dona de 70 o 80 anys i clar, penses què té que parlar un xiquet o una xiqueta en una persona d'aquesta edat? Te dona una perspectiva de la societat i de la vida espectacular, perquè tu estàs creant ja societat, estàs donant-te compte de que tu tens uns problemes o unes idees de la vida i al costat tens una altra persona, una persona sàvia, no? que ja té 70 o 80 anys, que te ajuda i te fa entendre com és la societat i com és el dia a dia, no? I això és molt bonic. I entonces pues l'esperit de la banda entrevista diferents personatges pues per intentar explicar què és una banda de música més enllà de lo musical, no? I pues ho fa magistralment Diana, que fa de l'esperit, que és que a més és un personatge, bueno, si ho vol explicar ella, un personatge més alocaet i que té les dues coses d'una banda de música que ens agrada explicar molt, que sí, és el vestit que porta.
El seu traje està en una falda molt peculiar, plena de colors, de formes, de diferents textures, i a part de la part de dalt porta aquesta part més recta en la part de la jaqueta de dalt blava clàssica. Llavors tot aquest contrast és també el que és una banda d'ara, no?
Sí, perquè la part de la falda, que són diferents retalls i formes, per nosaltres el que representa és una miqueta els diferents gèneres musicals que existissin i la part està més alocada i més festiva de les bandes de música, i la part de dalt, que recuperem un traje de la banda en aquestes formes rectes, blaves, en l'escut de la banda i tal, pues, per a nosaltres representa la tradició d'on ve una banda de música, perquè no hem d'oblidar que les bandes de música valenciana naixen de les bandes militars en el segle XIX. Entonces, tot això conjugat, per a nosaltres és la banda de música. I hi ha un detallet, que és que la banda, l'esperit, porta un barret al cap en una partitura que nosaltres en un principi volíem que fora el pas doble Benicàssim, com l'himne no oficial del poble, però després vam tindre també un guinyo, enguany se complissin 100 anys de la composició d'Amparito Roca, que és un dels pasdobles més coneguts. Dels Sitos valencians, després de Paquito, és un dels més coneguts, no? I porta ahí també una partitura. I bueno, jo vam fer una part del rodatge, que ja vam estar rodant, que són aquestes entrevistes, i Diana va estar ja fent el seu paper allí.
Bon dia, Diana. Jo no vull parlar en Diana, vull parlar en l'Espírit.
L'Espírit, a veure, és un personatge molt divertit. És sempre alegre, perquè jo crec que una de les feines que té, que és molt important, és intentar recuperar l'Espírit, perquè és veritat que s'està perdent o que moltes vegades és molt difícil de mantenir per tot el que t'han explicat. Aleshores és molt estrambòtic, està inspirada en tots aquests personatges que t'han dit, i per a mi tenia una part difícil, que era que tots els que estava entrevistant, sobretot abans, jo fa molts anys que visc a Vila-real, però jo sóc de Benicàssim, entonces la majoria de la gent me coneixien a mi com a Diana Bernal i tenia que aconseguir que vesgueren a l'esperit de la banda en contra de Diana Bernal. I sempre es die, sóc l'esperit, no me podeu parlar com a Diana quan estem fent les entrevistes. I va ser molt divertit perquè me vaig clavar en el personatge, vaig disfrutar molt perquè ja t'he dit que és molt divertit, és molt estrambòtic, és molt abuela també perquè se sap totes les coses, perquè l'esperit de la banda se ho sap tot de la banda. Des de que va començar fins ara, però se sap lo bo i lo roïn, i se sap lo que volen que sapiem i lo que no.
Perquè, per exemple, algo de l'espírit que pugues dir ara en este moment, per exemple, alguna frase, algun fragment, algo que tu dius que mos porte a lo que podem veure en aquest documental, per exemple, l'espírit, n'hi ha un moment en què li diu a algú.
No. La intro és molt graciosa, la intro que fem del Late Night.
Claro, hi ha una frase que fem d'introducció que diu: què collons passa a la comunitat valenciana que n'hi ha més bandes que municipis? I com collons li contes això a un guiri?
Claro, perquè és lo interessant de tot això. Nosaltres partim de lo local per arribar a la universal. Al final hi ha una història que és universal, hi ha una història de lluita i de voler arribar a un puesto local, perquè parlem d'una cosa local nostra, però que qualsevol persona del món se pot sentir identificat, i perquè, a veure, això passa així, però hi ha moltes zones del món on hi ha bandes en diferents casuístiques, no? Però...
Clar, de fet, este dissabte va ser la trobada d'escoles de la comarca i és molt guai perquè se van reunir 200 músics estudiants per a fer un concert, i un pare d'un músic que venia de fora va vindre i va dir: ostres, és molt curiós que jo... pues vinc de Madrid, no recordo de què, de la quantitat de passió i d'interès que hi ha per una banda de música. I pues ahí, pues justament hi ha un documental que estem fent, però que sí, com que per la gent de fora diu: ostres, que guai que hi haga tanta gent, no?, que se facin aquestes coses d'una banda de 200 músics que tindran entre 12 i 15 anys. Vull que això no, pues és prou...
I hi ha que ficar un valor perquè, per exemple, per una pincellada, una altra de les coses que parlàvem en el documental és la perspectiva de gènere. Quan vam tindre la primera dona directora de la banda de música, va ser el 2017, primera i única directora que hem tingut, ella és andalusa. I allí també hi ha bandes de música, però clar, estan més enfocades, pues, a la Setmana Santa i tal, no?
Sí.
I això ho comente perquè en moltes zones de l'estat espanyol a les bandes de música valencianes se'ns mostren idealitzats, perquè, claro, tu conta que si una persona naix en, pues això, en Andalusia i vol ser directora de banda de música i allí no té les opcions, i així sap que hi ha 500 bandes de música, pues ve així, se troba en el món i sé que vol descobrir. I després, una altra cosa que a mi m'agrada dir molt, és que tu vas a veure filarmòniques d'Europa, i lo curiós és que la majoria del ben metall d'aquestes filarmòniques són valencians. Nosaltres, la banda de música de Benicàssim, tenim un músic criat en el nostre poble i en la nostra banda, que és el trompeta solista de la Filarmònica de Pequín, a l'altra part del món, vull dir. Que això també és una cosa de posar en valor de la nostra cultura, no? Del nostre poble.
És una riquesa que té un valor que si no ho diem, la gent no ho sap, per això hem de reconèixer-ho. L'esperit de la banda...
Sí, perquè hi ha una cosa que s'ha quedat ahí que m'agradaria recalcar, parlant de lo local a lo globalitzat, ¿vale? Que és que en este documental també s'ha fet una tasca que, com te deia abans, que l'espíritu sap tot, també veus l'evolució que hi ha hagut dins de la banda en una comparativa en la pròpia evolució de la societat, no? Parlàvem de lo de la temàtica o de la perspectiva de gènere, de com ha evolucionat aquesta perspectiva de gènere, però com això, tantes altres coses han evolucionat, des de les relacions socials, relacions amoroses, evolució a nivell polític, perquè també hi havia, claro, en una banda te juntes molts colors polítics, no? Entonces, tot aquesta amalgama també se veu en aquest documental, i a mi això me sembla molt interessant també.
Sí, perquè és un reflex de la pròpia societat.
Una de les coses que, quan estava explicant meu Lluís sobre les bandes, per exemple, dient, una bona... és a dir, tu, quan arribes a una societat, doncs jo als nouvinguts es diria, integreu-vos de la millor manera una banda. Sí. És una forma d'integrar-se en el nucli més atractiu de la societat, allí t'interessa tot. Sobretot, per lo que acaba de dir Diana, tu allí vas i cada un és fill d'un pare i una mare i cada un té una idea política. I pel que fa a les edats, claro, és que tu parles el mateix llenguatge, que és el llenguatge de la música.
Correcte.
I ahí mos trobem tots.
Però saps lo que és lo bonico? Que l'altre dia mos va passar, a Vero i a mi, després d'un concert, van tindre concert de socis, farà dos setmanes o una setmana així, ara estem tenint gent nova que està entrant, xiquets i xiquetes, i va ser molt bonico perquè el llenguatge de la música és universal, però clar, hi ha molts gèneres de música. I que un xiquet actualment, no, que té tantes distraccions, que si el TikTok, que si, bueno, tot el que coneixem, no, que sigui capaç de vindre dos dies a la setmana a assajar i que després d'un concert puga dir... Buah, és que m'ha pregut brutal, és que
un xiquet de 12 anys estem parlant, i que no ve molt, o sea, que costa molt que vinguin a assajar, a no ser que tinguin un pare i una mare molt present que li porte, si no, no venen.
I això jo crec que són regals que ens van donant dia a dia i que ben això veiem que hi ha futur.
En este moment hi ha el mateix de xics que de xiques, homes i dones.
A veure, específicament a la nostra banda, jo crec que està prou nivellat. Sí que és de veres que cada volta més les bandes són més joves. És a dir, la nostra banda, la mitjana d'edat, no arribarà ni als 30 anys. Perquè hi ha molta gent major que malauradament han anat faltant, i hem tingut una fornada molt gran durant aquests últims anys de xiquets i xiquetes molt joves. Entonces, ara sí que la banda tindrà uns 20 i pico anys de mitjana d'edat.
Dona, quan a vegades parlem en aquest moment en el que ens trenquen a la societat i hem patit això, per exemple, com que van hi haure un temps en el que se mos va trencar totes les tradicions, pareix que com que van passar un temps per al desert tots, i ho estem recuperant. A mi quan m'has dit que hi ha gent jove m'ha donat una alegria.
Sí.
De fet, ara la Junta som tots joves.
Sí.
Però això ha sigut fruit del treball
que
tenim que donar gràcies a tota la gent de la meva edat, per exemple, que ha lluitat perquè tota la gent jove torni a recuperar allò
també és molt
que nosaltres vam perdre.
Jo també comentàvem ara el tema de com podem fer que els xiquets puguem vindre a assajar i que vinguin a assajar. Jo també estic a la Junta i el que un xiquet estiga còmodo, que tinga algú al costat que li estiga dient tot va bé, també influís molt. Eixa companyerisme i camaraderia que hi ha també en una banda és molt important per a que la gent seguisca. I considero que últimament és molt fort.
Sí, perquè...
De preocupar-te per com estiga aquesta persona que és nova, quan entres a un assaig per primera vegada, a lo millor dones una nota o ninguna.
Perquè sou fills de la generació que hem sigut capaços de donar-ho tot per a que no es passara el que ens van passar a nosaltres.
Clar. I... Jo recordo quan jo vaig entrar d'anar a algun assaig i estar jo sola de la meva corda i entrar en pànic, pues ara intentar que per lo que siga, estàs soles de la tua corda, que no siga un drama.
Claro,
no
claro.
De, bueno, estàs soles, però davant tens a mi i darrere tens el teu Lluís, que estem així en tu i no passa res.
Sí, suport, no? I jo sempre dic que les bandes de música són la segona família que escollim.
Claro.
Tenim la nostra família cada un, però la banda de música és la família que hem escollit. I és molt bonic perquè després arriben les celebracions de Santa Cecília, per exemple. Són caps de setmana molt intensos en els que estem pràcticament tot el cap de setmana junts.
No, pràcticament i... no tot. De fet, jo als meus amics dic que este cap de setmana jo no estic. Sí, o als meus pares. Mama no comptes amb mi per a res.
Saps el curiós ahí de les bandes de música? Del compromís que parlàvem. Ho vaig explicar en un cas particular. Jo tinc una amiga que sempre complís anys en novembre, que és quan se celebra Santa Cecília. Mai pot celebrar el seu cumple en novembre, clar, perquè del nostre grup d'amistats 4 d'aquest grup són músics de la banda. Entonces, clar, mai pot celebrar el novembre, i ella diu, maldita banda, maldita Santa Cecília. Clar, però nosaltres, però... és que ho sentim molt, però tenim aquest arrelament a la banda i aquestes ganes de gaudir aquest cap de setmana tan intens i tan bonic que és Santa Cecília.
Això és un projecte que està en marxa i en el que... vosaltres dieu que podem formar part?
Sí, tots, o sigui, l'esperit de la banda no és només per a músics, que considerem que una banda forma part d'un poble, tot el món té una banda al seu poble, llavors tots poden ser aquesta part de l'esperit. Llavors, ara mateix, per a poder crear aquest esperit en forma de documental, hem creat una pàgina de Verkami, que és bàsicament per a poder... recollir fons per a poder seguir en el documental, no? Pues per a pagar els sous de tota la gent que està treballant amb nosaltres, per a poder pagar a tots els tècnics de llum i de so que estan treballant amb nosaltres, per a pagar, pues, això, el tratge, tot. Entonces, no és només
la producció del documental.
Perquè la producció és una producció professional.
Professional,
una altra de les coses que han volgut fer, bueno, Vero i jo venim del món audiovisual i del món cinematogràfic, és una d'aquestes sorts que hem tingut en esta banda i que la vida ens ha juntat als dos i estem podent fer aquest tipus de coses, però és que a més la gran majoria del nostre grup de treball del documental i d'altres projectes que hem tingut anteriorment són de Benicàssim
i formen d'alguna manera formen també part de la banda, doncs, per amics o per familiars.
Sí,
tenen, perquè... tenen molt dins el sentiment de banda, a pesar de no ser correcte de la banda, és, van a muerte la
banda. Hi ha una cosa que volem recalcar molt en el documental, que és que no fa falta ser instrumentista, és a dir, no fa falta tocar un instrument per a ser un músic de banda. Per què diem això? Perquè, per exemple, hi ha una dona que entrevistem en el documental, una dona ja major, que el seu fill és músic, que el seu home va ser músic i que son pare va ser músic. Ella, que està dins d'aquesta perspectiva de gènere que toquem en el documental, van fundar una associació que se diu Mares de Músics.
Oh, vale. Sí.
I per lo que deia també abans Diana, de com evoluciona la banda també en la societat, no? Lo que se dedica a aquesta associació al principi era a netejar la sala d'assajos. Sí. Única i exclusivament a netejar. En el temps, per sort, igual que en la societat, la banda i les bandes van anar evolucionant. I ara trobem dones que estan casades i tenen fills i continuen en la banda activament i no s'ho han de deixar, no? Però ixa dona, per exemple, no ha tocat un instrument mai. Però ella forma part d'una banda.
És devota de la banda.
És devota com a sòcia, com a mare, com a mare d'un xiquet que és músic i com a abuela d'una xiqueta que està estudiant música i que possiblement acabe sent música de banda també. El missatge és ixe, no? No fa falta ser instruments, no fa falta tocar un saxo o un fagot o una flauta per a ser músic d'una banda. Tu, la banda va més enllà de tot això. La banda agrupa a gent tan diversa com gent jove del nostre poble que actualment no són instrumentistes, però tenen clar que volen estar en este projecte des del minut zero. I mos estem trobant en gent rebonica i preciosa en el nostre poble... Que
no, inclús de fora del poble, perquè sí, per coses de la vida hem tingut que buscar gent de fora, que no, que per al tema del vestit, tema del tot el tema d'art del late night, i que tu li explicaves, i damunt no mos coneixem personalment a nosaltres, i és com, pues, a veure com li explica a aquesta xica que no mos coneix de res, ni a Lluís ni a mi personalment, este projecte, i en seguida conteu en mi, estic super dins, o sigui que això també
i està sent un procés super xulo, perquè fa una setmana i mitja vam encentar el Verkami. El Verkami és una pàgina web que se dedica a intentar incentivar aquest tipus de micromecenatge.
Com tenim que arribar ahir? Què és el que vull saber?
Nosaltres tenim des del nostre compte d'Instagram, de les nostres xarxes, l'enllaç per al Verkami.
Vale. El compte d'Instagram?
Se diu l'esperit de la banda.
Tot junt.
Tot
sense
junt.
Apòstrof.
L'esperit de la banda.
L'esperit de la banda.
I si no, tu busques en internet, Google, documental, l'esperit de la banda, Verkami, i t'apareixerà. I el que fa el Verkami, que és també molt guai, que també influís molt en el tema de fer comunitat i fer un poc ahí de entre tots, és que tu fiques diners però a canvi reps recompenses. Entre elles hem fet samarretes especials del documental, hem fet també tote bags per a poder anar a la compra, a bueno, treballar.
Entre rapidet i ahí suposo que és l'enllaç que està en Blavet.
Exacte,
correcte.
Vale, jo entre aquest enllaç i jo decidisc...
Tu ahí pots veure un poquet de la nostra història, estar per tot el que hem passat, qui som, de què va el documental, i a part ahí vaig, pots triar diferents recompenses que estan des de 15 euros fins a 50.
Sí, i també pots deixar diners. Vull dir, tu, ahí hi ha recompenses, pots elegir recompenses, que també és xulo.
I pots
perquè...
fer una donació també altruista.
Altruista. Exacte. Que, per exemple, nosaltres una miqueta de cachondeo, no? Ahí està tot explicat, en aquesta pàgina web ho expliquem tot fil per randa, des de que va començar el projecte i fins al moment en el que estem, perquè ara mateix el projecte està parat perquè necessitem fons per a poder seguir en marxa. I en una miqueta de conya expliquem, pues, això, que tu pots tindre recompensa, però que si eres milionari i vols invertir i,
claro,
i jo què sé, per exemple, ara que estem a Vila-real, escolta, si Roig mos està escoltant i vol invertir en el documental, agraïdíssims. De fet, tenim una persona que ha volgut invertir en este documental a través de Mercami, que ha ficat una xifra prou...
Que va ser dels primers dies, sí, que va ser com un xute d'aire.
Va ser un xute d'adrenalina, perquè va ficar molts diners.
A més,
diners.
Es posa la quantitat de diners que hi ha, sí, hi ha 37 aportacions, és a dir, està tot claro, clarinet.
Sí,
tot,
sí,
tot.
Sí, i en lo que anem a gastar-lo,
sí,
i tot.
Nosaltres expliquem ahir això, per què són els diners, que la gent sàpiga on van els seus diners. I també algo important que voldríem dir és que ahir fiqui que hi ha un objectiu de diners, mm-hmm, però que no passa res si se supera.
De fet, el necessitem
superar. La cosa és que si no superes aquest objectiu, no pots rebre cap diner.
Clar.
Se tornen.
Clar, el nostre projecte, al final, com hem comentat abans, és un projecte en el qual hi ha darrere gent professional, gent que se dedica professionalment al cinema i a la televisió, i clar, aquesta gent hi ha que pagar-la. Això ho teníem,
sí, sí,
claríssim. Aleshores, portar tot això comporta una sèrie de diners.
Clar, tot l'alquiler de
claro, lloguer de material
sofàs,
i
llums,
tot.
Transport.
Què passa? Que darrere d'este projecte està única i exclusivament la banda de música, és,
sí,
a dir, Vero Jo com a creadors i la banda de música que ha intentat ajudar-nos en este projecte. No tenim cap productora, no tenim cap...
Per exemple, l'Ajuntament de Benicàssim ha col·laborat.
L'Ajuntament de Benicàssim mos va deixar el teatre de Benicàssim, sí, per a poder gravar allí.
Dies.
Vam estar molt a gust, estem molt agraïts també tant als tècnics d'il·luminació, a Javi, que li enviem una enorme abraçada.
Beso, Javi, te queremos.
És el millor. I esperem que mos pugui col·laborar també en el concert del 25 de juliol, que si vols podem comentar-lo una miqueta també, ara després. I la veritat que també estem molt contents de com està participant el poble en general. Tant negocis que mos estan participant, perquè dins del Bercami també hi ha sortejos, pues, per exemple, hi ha sortejos per tractament de facial en la clínica d'Isabel. Tenim també, pues, en la corregera també ha col·laborat, o el grup La Quindilla també mos va col·laborar, i Isabel Menjar. Hi ha diferents negocis, no me vull deixar a ningú, a José María, al Fort de Paz,
sí,
José María.
Sí, també en el rodatge, per exemple... per assumir també aquests tres dies de rodatge de dietes, allotjaments, tot això, pues el poble ahí sí que se va... Tenim l'Hotel Boulevard que ens va deixar a allotjar.
Tu saps lo bonico que és, Susana, anar a un negoci i dir-los, mira, venim de la banda de música, i que te diguen sí.
Sense res.
Sense explicar-los res. Venim de la banda de música, per a la banda de música el que faci falta. Servivert, que també ens va ajudar.
La cooperativa de Benicàssim.
La cooperativa.
Bueno, si entres i diguem supersorteig o para Miguel Ángel Silva.
Això va ser... Si Miguel Ángel mos
està escoltant...
Estamos
trabajando en ello.
Si Miguel Ángel mos està escoltant...
Qué va,
darrere...
és broma.
Sí, és broma. Portem darrere... Intentant... pues això... contactar en ell, perquè ja al final és un dels personatges més famosos del nostre poble, és una realitat.
I que a més vas, estàs per algun puesto de osi d'allí
i
te'l pots
trobar.
Sí, moltes vegades, és la plaça, és super
assidu. Jo crec que sí, li ho haureu plantejat d'haver estat dispost.
Estem intentant, saps què passa? Que, claro, quan no està en Estats Units, està gravant no sé on, és molt complicat.
Sí, i a més els mànagers són molt fotuts,
yeah,
i a més són els que no deixen a plegar. Mm. Perquè si per ell fora, jo estic seguríssima...
Així que si mos està escoltant...
Seguríssima.
Sí, van voler fer aquesta gràcia per a intentar captar i explicar una miqueta quines són les recompenses nostres. Una cosa molt graciosa que van fer va ser que així a Diana la van vestir de l'esperit de la banda durant la setmana de Madalena,
sí,
i la vam amollar per el centre de Castelló fent ella del personatge de l'esperit, perquè volíem intentar també transmetre una miqueta el que és la banda de música en les festes d'un poble. És a dir, en la introducció esta del Late Night que presenta l'esperit de la banda, hi ha una reflexió que fa, que és, vosaltres vos imagineu la Madalena, les falles, les fogueres d'Alacant, no, o qualsevol festa de qualsevol poble valencià sense una banda de música.
No, és que quan estàs dient la soia, dic, és que no m'ho imagino, no. És més, tu estàs esperant, dius, quan passa la banda, antes d'anar, dius, quan començaran, pues on s'està reunint la banda, això és sempre.
Sí, sí, sí.
O sigui, és impepinable. El que passa que lo de l'esperit de la banda, vamos, tenir una marxa brutal.
Sí, no parem. O sigui,
ha sigut guai.
Projecte, entre mai, cada un que... Saps què passa? Allò de portar, o concentrar-nos un dia tots en una samarreta a Benicàssim, que també estaria molt bé, no?, per recaudar per l'esperit de la banda.
Mira, estem fent altres esdeveniments, no només fem el documental, ja n'han fet diversos, van fer dos cicles de dones músiques, en el que només van actuar dones músiques de tant de la banda com de Benicàssim, perquè una de les coses que volem remarcar és ixa. I ahir també estem intentant replegar una miqueta de donatius, de la gent i tal. Mm. Ara tenim dos esdeveniments enfocats, un és per a xiquets i xiquetes, en el que volem fer...
Ara comença bon període, claro. Juny, juliol i agost del Montcavallà.
Clar, i què volem fer en els xiquets i les xiquetes? Pues tenim plantejat un acte.
Fa quan?
Encara no el tenim tancat, però volem que siga, en principi, volem que siga per a, pues això, ara per a final de curs i tal, en el que anem a portar material reciclat i els xiquets i les xiquetes se faran el seu propi instrument i després vindran en passacarrer en la banda.
Que xulo.
Juntarem a tres xiquets.
Això també ho fem, per exemple, Santa Cecília, que ja fes el segon any que ho fem, correcte. I creiem que és algo els xiquets estan molt contents. Claro. De fet, ara viuen ja xiquets que no toquen instrument de banda i quan veuen, diuen, ostres, jo ara vull tocar la trompeta perquè s'ho passa molt millor que jo en el piano cara a la paret.
Claro.
És un poc ahí de guiño, guiño.
Com a músics de banda, expliquem, jo sempre... jo ara ja no estic en la Junta, però he estat 12 anys de la meva vida en la Junta de la Banda de Música, que han sigut moltíssims, i intentem explicar als pares, quan venien a apuntar a xiquets i a les xiquetes, tot lo beneficiós de que tocar un instrument de banda. Per què? Perquè tocar el piano està molt xulo, i sempre els diem que toca el piano, que està molt bé, però a banda que agarra un instrument de banda. Per què? Perquè el tocar en comunitat, el tocar tenint a gent alrededor teua, això te fa créixer com a persona, i te fa créixer i te fa donar-te compte de lo que és viure en societat.
Sociabilitzes.
I és superimportant, i jo crec que és una de les funcions més grans que té una banda de música.
Viure en societat i no tens més remei que no desharmonitzar la societat.
I que entendre't en el que tens al costat, Susana, clar, perquè tu compta...
És una harmonia el que tens que tindre.
Correcte.
No ser discordant, no ser
tant
la
de bo, discordant. Tant de bo les societats i la política foren com les bandes de
bueno,
música.
Bueno, no parlem de política, Lluís, no, ja.
No, avui no he vingut a parlar.
El pròxim acte que teniu?
Mira, teníem, te seguís comentant, el de xiquets i tal, i després un altre acte que tinc moltíssimes ganes de fer perquè pense que també és una obligació que tenim com a banda i com a gent jove, que som dins de la banda, que és en la gent major del nostre poble.
Que són el nostre públic,
que sobretot. És
la gent
fans.
Que més me suporta i sempre ve a tot el nostre... Sempre, jo avui vaig a veure tal concert.
I són, jo vull deixar clar, són la gent... gràcies a la qual estem avui en... que les bandes de música, gràcies a les quals les bandes de música avui en dia són el que són. Perquè aquesta gent que no estudiava música, jo, quan me conte coses d'aquestes, m'avorrona i se me fiquen els pèls de punta, perquè la nostra banda en particular, bueno, i totes les bandes valencianes, en el segle passat, la gent de... els músics no van tindre l'oportunitat d'estudiar música com han tingut Vero i jo, que han pogut anar a un conservatori, mos han pogut formar també moltes vegades gràcies a aquestes mares que han estat darrere nostre, no? Mares i pares. I aquestes persones que pues, acabaven de treballar a l'obra a les 8 de la vesprà, se n'anaven a per una rua a casa i se n'anaven a tocar tots els dimarts i tots els divendres, van arribar a guanyar certàmens, que, bueno, per qui no ho sàpiga, el certàmen és com la lliga del futbol, pues, en les bandes de música. No?
Juntem... Són uns campions.
Són uns campions. I gràcies a aquesta gent major estem avui on estem. Entonces tenim un acte que pretenem que siguen festes de setembre de Benicàssim, en el que la idea és fer un bingo musical en ells.
Ah, que guai.
I entonces la idea que tenim és que no només sigui la banda de música i la gent major, sinó que la gent de les colles, la gent jove, puga participar també i puguem fer aquesta unió de la gent jove i la gent major.
Clar.
Perquè... perquè al final l'envellir dignament i el que i què més bonic conya que escoltar quan te conten les batalletes de la gent major, que és preciós.
Estem ahí per ells,
I estem ahí per ells. Entonces, això també és un acte que volem fer. I després el concert, que també pense que pot quedar molt guai, és este mega concertazo que volem fer en 25 de juliol,
presentat per l'esperit de la banda.
Presentat per l'esperit de la banda, correcte. El farem a l'amfiteatre Pepe Falomir, que està al costat de del Torreó, del
la Torre Sant Vicent.
La Torre Sant Vicent. I la idea és que anem a juntar a diferents directors i directores que han passat per la banda de música.
A quasi tots els meus ex.
Sí, perquè, claro, bueno, conta-ho tu.
No, perquè és algo molt graciós com l'esperit de la banda dins d'aquest personatge, claro. El que te contava abans, de que ella ho sap tot, cada director i directora, perquè ha sigut una, han sigut els meus ex. I va ser molt xulo com en un d'aquests programes, quan vaig entrevistar a uns quants dels directors, la directora no va poder estar, però bueno, van llevar uns quants dels directors i si anava... com els contava i els parlava com si foren ex meus, sí, i ells continuaven en aquest rotllo i com se van integrar i van entrar al joc, no, d'això. Quan en un principi ells dos, i ara ho puc dir així en públic, estaven cagats. Sí. Estaven cagats per quina seria la reacció, perquè ells tenien de certs dels directors com una percepció d'aquest director, no, com un personatge
idealitzat
i més tancat, estanco, no? Més inaccessible, claro. Per lo menos en comèdia parlant, no?
Clar.
I ahí se va trencar aquesta paret i van veure com estaven atacats moments antes. Jo vaig dir, però relajeu-vos, que així està l'esperit de la banda, que anem a traure. ¿Sabes?
Yo te mané la paraula, porque claro, nosotros tengo otra historia, no sé si hemos dado tiempo a contarla.
Sí, sí. Tenemos 5 minutos.
Mira, vamos a conseguir ajuntar a 3 directors molt importants per a la banda de música i per a la història de la banda de música. Un és l'actual director, que li enviem una enorme abraçada perquè està passant per uns moments complicats.
Superforta, te volem.
T'estimem moltíssim. I els altres dos són els dos directors. Un és Alapont, que és l'històric en el que la banda de música ha guanyat més certaments i se va fer més gran. I l'altre va ser en l'últim, que a més era de Benicàssim, en Ximo, que era de Benicàssim i en el que jo m'he format musicalment també. I entonces, claro, hi havia una altra història per lo de certaments. La gent normalment que no està dins del món de les bandes no sap lo que és un certamen. Un certamen està al provincial i després està a l'autonòmic, ¿vale? El certamen provincial, mos juntem tots en Castelló, hi ha diferent secció, de primera, de segona, de tercera. Això és com la lliga, que hi ha primera divisió, segona i tercera, pues lo mateix. Entonces tu te juntes allí i tu competisses contra altres bandes de la província, però ahí n'hi ha galtaes. És que ahí n'hi ha galtaes. Entonces, què va passar fa molts anys, en els anys, t'estic parlant dels anys 70, este director Alapont, que ja te dic, mos va encumbrar a lo més gran a la banda de música de Benicàssim, de fet, i quan se ho va deixar, encara queda el pozo.
Portava Champions.
Claro, vam arribar a un certamen i quan mos van donar la puntuació, ell no va estar d'acord, ni ell ni la banda, va estar d'acord en la puntuació. I entonces, quan te donen la puntuació, te pugen a l'escenari i te donen ahí un
diploma
i tal, i la replegues i tal. Entonces, quan ell va anar a replegar el diploma, pues claro, la gent estava i li dient este, vai, esgarra, i ell va fer clac, 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 i les va agarrar. I què van fer moatros en la recerca prèvia per a poder fer este documental? Les bandes tenen arxius, i en aquests arxius te trobes de tot.
Claro, un músic d'aquesta banda va decidir agafar aquest diploma esgarrat i guardar-lo.
Claro, no se va quedar allí tirat. U va tindre el cap de dir, jo me l'endú per si de cas.
Per si a cas, perquè això és història viva de la banda. I entonces un dia, rebuscant en l'arxiu, va i mos trobem i se diploma esgarrat pegat en celo de l'època. I entonces vam dir, a soñar que traureu en el documental.
Claro, això ho vam dir sense estar a la pont davant.
Claro, claro,
o
sea,
vam dir en blanc, ja, ningú
claro,
mos veu.
Això estaria brutal, tal. I quan arriba el dia del rodatge...
I m'ho conten. Dic, home, anem a donar-li el diploma, no? L'esperi de la banda, li té que donar el diploma.
Para que passen les paus, no?
I s'espinyeta té que traure-se-la.
Claro, per fer una miqueta això, no? La pau en si mateixa i en la història. I claro, quan estàvem ahí prèvia a aquesta entrevista, estàvem atacats, jo dia... Hosti, perquè, claro, a la Pont el volem tots molt, però, claro, era antigua escuela, antigua usanza. Entonces...
Vas a retraure-lo al moment.
Clar.
I sí, tu quan a una persona l'estudis en un moment no saps com te pot reaccionar.
Correcte.
Igual saps el diu, sabeu què vos dic?
Home,
que no agrada res.
Claro.
Els músics mos van dir, ho van comentar en músics que coneixien, jo no ho faria.
Clar, és que estava tota la banda cagallona.
Jo li ho comentaria, i nosaltres li van comentar.
I jo dic, no, sí, ja que dona-li el diploma.
Nosaltres li van dir, tenim una sorpresa amb molt de carinyo.
I ara vam anar a saonar Loa, vale, vale, vale.
Y el espíritu estaba loqueta, loqueta, claro, loqueta.
El personatge...
Per traure-li el moment de dins d'ell, que estava reflejant tot el desacord que sentia la banda, sí, i tots els fans de la banda, no?
I el va trobar, l'espírit. El va trobar, i el va acceptar, i li va encantar.
Però li dona risa, se posa...
Sí, li va donar risa. Però perquè el personatge que fem, que han treballat, que hem treballat amb nosaltres, és molt divertit.
I va trencar els esquemes?
Va ser...
No se ho esperava.
No se ho esperava.
Però també el director Ximo, un dels directors que estava allí, que a més és de Benicàssim, i que va ser músic quan a la Pont...
Sí, quan ell va esgarrar, ell era músic de la banda.
I entonces li va tirar un capote i va dir... No ho va fer perquè ell va voler trencar-lo, sinó perquè tots els músics també estàvem d'acord en l'acció que estava fent.
Claro, és que és veritat.
I va ser molt xulo perquè en aquesta entrevista se veuen la evolució pròpia de la banda de música i de la concepció que se tenia com a bandes de música, perquè ara és una qüestió molt, també, molt pedagògica, no?, d'acompanyar a l'infant en aquest creixement de sociabilitzar i tal. Però ara un certamen, és que ja t'he dit, és que estan els nervis a flor de pell, claro. T'acompanya tot el poble perquè s'omplin autobusos.
Però Galtaix, i tal, tu dona compte, un entrenador quan, imagina, no? Quan jo ho veig així, perquè el meu company en aquest moment entra en còlera i tot lo de més, però claro, no, té que mantindre's i no dir-li a l'àrbit, ei, te'l tira al cap. I en aquest moment, i ser director, una persona seria,
sí.
estricta, correcta en lo seu, claro, porta a cap tot el sentir popular.
Que damunt després d'això, ja per acabar...
I quants anys fa?
Ui, això va ser en el 78 o una cosa així, fa molts anys, però...
Després de 40 anys, lo menos, li dius, mira, ja és...
Sí.
Pegaet
jo crec que li va agradar i molt.
Li va encantar.
És com que se va alliberar d'un sentiment que se li havia quedat allà, d'aquesta espineta. Li va agradar molt.
Sí, perquè tu conta que, claro, aquesta acció va tindre repercussions. Perquè després Benicàssim va estar penalitzada durant diversos anys sense poder anar a un certamen.
Però més contents que el món.
Home, clar, allí ho tenien tots clar. Allí ho tenien tots claríssim, vamos, a muerte.
Era una història tabú, no se podia contar.
Claro, no se podia contar, perquè a veure com tan... És que són molts sentiments els que se viuen en un certamen. Sí. Bueno, retrotraent, simplement, perquè com ja no mos queda molt de temps, tenim el Bercamió obert, necessitem moltíssima col·laboració.
Clar, queden sols els 25 dies, claro. I en els 25 dies hem de superar l'objectiu.
Però
l'objectiu quin és? Són 2.900, però és el que fica ahí perquè Bercamió mos obligava a ficar un objectiu.
Claro. El nostre, anem a ser clars, El nostre és poder arribar als 5.000.
I en aquest moment quants n'hi ha?
En aquest moment n'hi ha
2.349.
Estem quasi a la meitat.
Però això, que no passa res...
Vale, sí, però només esteu 25 dies, no?, posats.
Crec sí, que... ja no són els que hem
iniciat. Només ens queden 25 dies. Aleshores, jo el que sempre dic és que, per reforçar això no només va de la banda de música de Benicàssim, sinó que van de totes les bandes valencianes.
Això va de bandes.
Això va de bandes. I si a tu t'agraden les bandes, t'agrada l'art, t'agrada la música, i gaudisses ben a la teva banda del
si
teu poble...
Si tu edifiques l'espírit de la banda, contribuís.
Correcte. Total. En lo que siga, en 5 euros, o en 2.000, lo que te vaya bé. Això després se pot desgravar, per cert, perquè ho sapigueu, que això són aportacions i se poden desgravar, o sigui que
entrego ahí les persones tenen enllaç en l'Instagram, no m'ha costat gens trobar-lo. Escolta, us ho van passar pipa, només per això ja val la pena, eh?
Totalment. Explicar estos projectes, la veritat que ja te dic, nosaltres ara perquè estem fent això, però és que si entrevistares a una banda de València o una banda d'on
fora... No, és que això ho traslladem. És a dir, a la gent que li agrada escoltar les bandes, per favor, en aquest moment la banda de Benicàssim va fer este documental que ens podem sentir reflejats.
Tots.
Sí. Tot el món, i per tant, bueno, un plaer.
Un plaer per nosaltres, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat. I no res, esperem que puguem veure pronte este documental.
I tant. Lluís Bernal, gràcies per haver estat així.
Diana,
l'espírit de la banda, gràcies.
A tu.
I també Vero, moltes gràcies als tres.
Gràcies. Yeah.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Villarreal son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Villarreal. Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Tens problemes a la instal·lació elèctrica? Vols protegir el que més estimes amb una bona alarma? O potser necessites aire fresc a casa o al teu negoci? Andrés Roca és la teua solució de confiança. Experts en instal·lacions elèctriques, sistemes d'alarma, aire condicionat i ventilació, amb professionalitat, rapidesa i un servei de qualitat a mida. Crida ara o demana pressupost sense compromís. Andrés Roca, tecnologia i confort al teu servei. En l'Avinguda Cedre 23 de Villarreal.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3 R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
¿A quién no le va a gustar una botella con mensajes motivadores? Vive simple, sueña grande. Si solo le ha costado un euro con su McMenú grande. Ven a McDonald's y consigue tu botella reutilizable por solo un euro más con tu McMenú grande. O hazte con el pack completo en la app de My McDonald's.
El momento es ahora.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Gracias por tus pasos de amor y verdad, por cada palabra que llegó a sanar. Tu voz fue un faro en la oscuridad, guiando al mundo con bondad. Tus gestos humildes tocaron la piel del pobre, del triste y del infiel. Nos enseñaste a vivir con fe, a dar sin miedo a creer. Gracias, Papa Francisco, por tu fe sin condición. te olvidará. Tus encíclicas fueron el pan espiritual, tu risa consuelo paternal, un puente entre los pueblos sin distinción, el eco vivo de misericordia y perdón. Y aunque tu cuerpo ya descanse en paz, tu espíritu
Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, com estem?
Pues, jo no havia escoltat mai esta cançó, eh?
No, és una cançó recienta en homenatge al Papa Francisco, que recordem com hem estat este poble envoltat una miqueta en les festes de Sant Pasqual.
Com se carreguen les notícies uns als altres, és a dir...
I a lo millor una notícia transcendental pel món catòlic i món cristià, com és la mort d'un papa,
i el nombrament d'un altre.
I el nombrament d'un altre ha passat una miqueta desapercibit, no? Entonces, a mi ja ha volgut, ara que ja ens hem gelat una miqueta de les festes, ja estem tots una miqueta centrats i ja pensant en les vacacions d'estiu. Pues,
que també se'ns ha passat lo d'Eurovisió, no?
Lo d'Eurovisió, bueno, és que molt bé, volia... Els nostres oients, després de la palissa que s'han donat en el festival de Benidorm i tot això...
Estan sobrepassats, ja.
Ara, pues... Que, bueno, jo no sé... vaig a fer un comentari que a lo millor no ve al cuento, però vull ja que anem a parlar de la iglesia anem a parlar exactament sobre la relació entre la monarquia espanyola i el Vaticà i els papes, no? Però no obstant, vull fer un inciso, ja que és una notícia de rabiosa actualitat i que és que han viscut en esta província, l'han sofrit un obispo que es diu Rei Pla,
sí.
Saps? Que s'atrevís a dir que les persones que no estan bé, de diferents d'això, que és perquè han pecat d'això. Jo vull que era, gastant una paraula
més... Les persones que tenen diversitat funcional...
Correcte. Jo vull que era
gastar, allò és un càstig diví, no? Diu?
Correcte. Jo vull que era gastar una expressió més col·loquial de barri, no? Diu, a quin Déu representa este borrego? De los corderos y tal, pues a quin Déu representa este borrego, perquè des de luego...
Jo crec que en el sentir més profund de la Iglesia, jo crec que no està aquest pensament, En el sentit no més profund, sinó més multitudinari, diria jo.
Igual que per lo que parlem d'Eurovisió i la temàtica, que no siga el tema del que venim, jo veig les notícies, jo me fique molt trist, quan veig lo que està passant en un racó del món, que a vegades n'hi ha que fer una miqueta d'història, saps? Perquè Jesucristo era palestino. Jo anava a un col·legi religiós quan era xicotet i resulta que quan ens ficaven en l'època d'en Van Eyser i tal, resulta que Palestina ja existia. I el poble d'Israel era un poble, com el poble gitano, era un poble errante, a diferència dels gitanos, que eren més, tenien fama de holgóricos i tal, el poble d'Israel era un poble ric, culto, però sense terra. I en l'any 47-48, al acabar-se la Guerra Mundial i després de la tragèdia que tots condenem, perquè qui no haya horroritzat ben imatges de Mauthausen i altres centres de concentració, han tingut sempre empatia en este poble, no? Però resulta que se presenten en un puesto que ya te di yo, cuando yo donaba a escuela geografía, día que Palestina era en tres provincias, Samaria, Judea y Nazaret, van a ser el nostre, en el que se basa la nuestra religión, la católica, ¿sabes? Y se presenten allí...
El nostre Mesías.
Y se presenten allí un pueblo en el apoyo de los Estados Unidos y el Reino Unido. Y no es que... Anem a ficamos en un contexto ahora muy actual, ¿no? El que no tenga una casa de mes y le entre un ocupa, ¿no? Anem a ficamos en un contexto, pues...
No, que le digan...
Y el ocupa,
así, que eso es meu.
Correcte. Y el ocupa le diu que eso es meu. Y poco a poco el atre te que pagarle facturas de la llum, te que pagar la factura de la agua y poco a poco resulta que es que tú... ya no tens ni cap tipus d'autoritat i pots estar en juís i pots estar en tal i poden passar anys i anys i al final això s'han quedat ahí, s'han quedat a la teua casa, o sea, perquè la gent ho comprenga, no?
No, però jo crec que tota la gent això ho té més o menys clar i a més el que passa ho veiem tots els dies en les notícies
I es comença que era un trosset i al final sé que volen quedar tot i ara no es prou en això sinó que damunt televisadament ens estan fent un genocidi. Un genocidi que jo, permíteme que gastes la paraula i el que no, i el que vulga dir-me que el que jo veig per la tele no és real, pues si no és real, per què no deixen entrar a reporteros? Per què moren periodistes per informar? Per què la gent s'està morint de fam? La fam, és que la fam és una cosa que en el segle XXI no tinguera que existir en el món. O sea, tota classe de barbàries que condenàvem en el segle XX, en el nazisme, estem veient-lo i ells estan fent el mateix.
La història es torna a repetir.
I la gent tinguera que saber que el poble judí és un poble molt ric. No veuràs ninguna pel·lícula de Hollywood que parle mal de judíos, perquè Meyer era judí. No sentiràs parlar mai mal dels judíos en els Estats Units, perquè l'hospital, el Monte Sinai, és el més important, és de metges judíos per gent molt rica. I venen campanyes als presidents americans és en diners d'això. Sí.
Sempre parlem de minories, perquè jo estic segura, no?, que tant el poble palestí com el poble jueu, dins del sí, ningú dels dos està d'acord en aquesta guerra.
Pues evidentment que no, perquè al fi i al cap la majoria de la gent l'única aspira, lamentablement, a tenir una hipoteca, patint un quatre parets... que arriba el dia 2, pagar esa hipoteca, donar de menjar, i si tenen una miqueta de sobretes, van a ser 4 dies de vacacions, perquè no aspirem a més, la gent treballa ara, i la gent de bona fe i de bona voluntat.
Per això jo no crec, parlem de tot un poble, i jo no crec. Per a mi poble no vol mai, el poble no mata el poble.
I quan entren en la política del Festival d'Eurovisió, que és Israel, que no sé què, i te veus els dos partits grans d'Espanya, uns defenen una cosa i altres defenen completament el contrari, simplement per dur la contrària a un altre, quan estàs llegint dia a dia que la majoria de les televisions europees ja estan qüestionant de que no tenen que anar, perquè si és un festival de la cançó, no és un festival polític, i això altera la política.
Clar, si és un acte cultural, no té res a veure en un acte polític.
Entonces... que cada un siga conscient de lo que siga i el que des de luego apoye a este poble per les barbàries que fan, perquè no dicen per el color de la pell, perquè no pensen igual que vosaltres. Jo crec que gent de bona voluntat n'hi ha de totes les religions i n'hi ha de totes les...
Jo condene més a la quantitat de gent, o sigui, a les persones que són capaces de manipular les ments de multituds per a obligar-los a pensar d'una manera o d'una altra. Obligar-los, dic, perquè es manipulen. La manipulació és una forma també de delit per a mi. Per lo tant, la meva major condena és per a tota aquesta gent que fa que el poble se mate, que un poble mate un altre i així. I la meva condena.
I després d'este alegato que ho atre del meu cor i la meva forma de pensar, i espero que la majoria dels nostres oients, per no dir tots, pensen igual que jo.
O reflexionen.
Per lo menos que es dona de què pensar, no? Perquè qui no faria algo quan entren en ta casa, quan en veritat tu has estat tota la vida ahí. O sigui, i damunt el que venen de fora te vulguen dir... que ja no eres autor de propietari ni eres d'això i damunt te duen a la extenuació en tots els sentits de la paraula, no?
Un dia com avui, que és el dia 21 de maig, que estem celebrant la multicultura.
Bueno, pues lo que te diria, les festes de Sant Pasqual, Susana, han fet que hagin deixat un poc de costat un dels aconteciments més importants per a tots els cristians que practiquen la religió catòlica. Uh-huh. I és que en aquests últims 20 dies pues han passat de la mort del papa Francisco, en el qual li han dedicat esta cançó, a la proclamació del nou papa León XIV, i en la que els reis d'Espanya han tingut un lloc privilegiat tant en l'enterro de l'anterior com en la proclamació de l'actual papa. Això pues, m'ha vingut, Susana, per a contar-te alguna anècdota de la història relacionada en la corona espanyola amb el Vaticà. I per a començar a recordar als nostres oients que els reis Felipe VI i Letícia, acompanyats de la reina emèrita Sofia, pues van acudir a l'Anunciatura Apostòlica de Madrid per assignar el llibre del condol obert per la mort del papa Francesc el passat 21 d'abril, quan va faltar als 88 anys. Este gest, sobri però carregat de simbolisme, no només reflectís el respecte de la corona espanyola per la figura del pontífex, sinó que posa de manifest una relació històrica entre la monarquia espanyola i el Vaticà, que va estar teixida al llarg dels segles i marcada per una profunda sintonia cultural, religiosa i diplomàtica. Felip VI, amb un vestit i una corbata negra, com si fos el nostre alcalde, quan va faltar, saps? No sabies tu que es va ficar de luto, també?
Sí, en el ple de la Diputació va morir així, sí. No?
Letícia, amb un elegant vestit prisat, i la reina Sofia, amb un vestit de jaqueta fosc, van ser rebuts per el nunci apostòlic, Monsenyor Bernardito Ausa, a la seu diplomàtica de la Santa Seu, que està situada a l'avenida Pio XII, en el Saló dels Embassaors, van signar el llibre de condols en un missatge que resumís el sentir de la corona i en el qual ficava el nostre record més sentit a la figura i personalitat irrepetible del Sant Santedat, el papa Francesc, que transcendís la seva dimensió eclesiàstica, i la nostra admiració i respecte per el seu total lliurament a la tasca evangèlica fins a l'últim alè. També, Susana, els reis van assistir este diumenge a la missa de l'inici del pontificat del papa Lleó XIV, a la plaça de Sant Pere. Per cert, Susana, Letícia va acudir a la cerimònia amb mantilla i vestida de blanc, fent ús d'un privilegi de blanc que permet vestir d'este color en presència del Sant Pere a totes les reines de les monarquies catòliques. Felipe, per tant, anava vestit en uniform de gran etiqueta de capità general de l'exèrcit de terra. També tinc que dir-te, Susana, que la relació entre la corona espanyola i el Vaticà és una de les més antigues i sòlides de la diplomàcia europea. Des dels reis catòlics, la monarquia espanyola ha mantingut un vincle privilegiat amb la Santa Seu.
És des d'ahir, des dels reis catòlics.
Correcte. Consolidat per el paper d'Espanya com a defensora del catolicisme durant segles, però de la que avui vull contar-te algunes curiositats d'esta relació llarga i duradera, que per cert vull aprofitar per a fer publicitat d'un llibre, no és que l'hagi escrit jo, però és d'on has tret aquestes tres anècdotes que me pareix supercuriós i que anima la gent a comprar-lo, més que altra cosa perquè parla de la història, però parla d'un modo humorístic, no?
Entonces, de la història que no t'ensenyen.
Correcte. Que te
van però comptant, que va existir.
Correcte. I te ho fan divertit i d'alguna manera indirectament te fan voler la història, no? Que molta gent diu, vaya tocho, vaya troston.
No.
I el llibre es diu Història absurda d'Espanya. De Granada 92 a Barcelona 92. Granada 92 vol referir-se a la reunificació i reconquesta de Granada i 500 anys després a les Olimpiades de Barcelona.
Que barbaritat. Sí,
Llibre que està escrit per Ad Absurdum, que perteneixen a tres historiadors, que d'una manera divertida és un consol veure com una nova generació d'historiadors ens conten la història amb humor i sense rotllos, per a que els demés la disfrutem, no? És un fantàstic llibre en el qual recomana i a la qual està la quinta edició.
Anem a per les anècdotes, no?
Sí, i anem a contar-te les anècdotes que, en el qual este llibre, que jo tinc que dir-lo que ho ha ficat més serio, ells ho han ficat més un toque humorístic, no? Per això alguna sonrisa segurament el que aprofite per a llegir-lo ho trobarà. I és que aleshores, i la primera anècdota la trobem en els problemes que van tindre en la boda dels Reis Catòlics. Aleshores, una heredera no podia emparentar amb ningú si no comptava amb el beneplàcit del rei. No podia aparentar a ningú, i menys ir en família. Antonio Aguilo, que cosa més rara, no? Que els espanyols, que els reis no se casaren entre ells. Dona compte que la corona espanyola està emparentada en tots, no?
Sí, sí.
No obstant això, la noblesa castellana i la corona d'Aragó van pressionar a esquenes del rei de manera que Isabel va accedir a casar-se amb Ferran. Se les van arreglar per a fer-lo en secret, sense cap tipus de luxe ni delegacions a grans... i grans convidats. Vamos, Susana, ni tan sols la pròpia família se van enterar de que se van casar. De fet, alguns autors assenyalen que Fernando va haver de creuar Castella disfressat de criat, servint fins i tot als seus propis siervos per a fer-lo més creïble de que lo que era. Però el casament tenia un xicotet problema més. Fernando i Isabel eren cosins. Per tant, necessitaven una dispensa papal per a poder celebrar el seu matrimoni. Inconvenient del que s'ha encarregarien els nobles, a més d'una bona quantitat de diners. Tu saps que els diners sempre ho arreglen tot.
Tot, tot, tot.
Va arribar el dia del casament i amb ell una dispensa signada per el papa Pio II. Cosa que hauria estat bé, Susana, si Pio II no haver estat mort pues 5 anys, saps? I és que el papa en aquell moment era Paolo II, el qual se negava a signar este document. Però no té més. Els reis eren catòlics i finalment el document, el de veritat, va ser signat 2 anys després per un altre papa, el qual era Sisquart. Per descomptat, Susana, el matrimoni va suposar la
madre
falsificació
mía.
De molts més documents.
Madre mía!
Cosa que no valia, no va poder impedir que el matrimoni fos efectiu el mateix dia de la seva celebració, un tal 19 d'octubre de l'any 1469. Què t'ha paregut?
Que la legalitat va brillar per l'ausència,
correcte.
No?
Correcte. També trobem la segona anècdota, i no és una altra que la del títol de Reis Catòlics. Encara que el papa Innocenci VIII hauria estat el primer que va imposar el nom de Reis Catòlics als esposos després de la reconquesta de Granada, la denominació de Catòlics va ser concedida a Fernando II d'Aragó i a Isabel I de Castella per el papa valencià Alexandre VI, a la bula Si Conveni de l'any 1496, i va ser principalment per les virtuts personals que posseïen els dos, manifestades en la unificació, la pacificació i l'enfortiment dels seus regnes, i sobretot la reconquesta de Granada de mans de l'Islam. L'expulsió dels judíos que no van acceptar el bautisme a l'any 1492, a més dels esforços realitzats per els dos monarques per intentar tirar endavant la cruzada, no?
Sí.
Contra els musulmans, concedint en el rei de França. Per sa, Susana, el títol va ser heretat i conservat per els seus successors. De fet, Juan Carlos I, el emèrito, va utilitzar la denominació de rei catòlic fins a la proclamació de la Constitució Espanyola de l'any 1978.
Sí, sí, sí.
I tot això ho podem saber perquè en el febrer de l'any 1977, en l'ambaixada d'Espanya davant de la Santa Seu, se va posar una inscripció commemorativa en llatí referint-se a Johannes Carlarus I com a Hispania Catholicus Rex.
O sea, sí, senyor, sí.
Ve dir això. Fet que va constituir una adaptació del tractament que al llarg de la història el papal va donar als reis d'Espanya des de Carlos I hasta... Carlos I, l'emperador, claro està. L'actual Constitució espanyola reconeix al rei d'Espanya l'ús de títols que corresponen a la corona, per la qual cosa, segons alguns, també pot ser anomenat rei catòlic o sa catòlica majestat. Però ara bé, lo curiós, Susana, és que a lo millor molta gent no sap és que el rei d'Espanya també és emperador de Bizanci, duque de Atenas, rei de Gibraltar
no.
I de Jerusalén.
Ni idea. Ni idea, eh? Ni idea.
També trobem una altra anècdota com la de l'emperador Carlos I d'Espanya i V d'Alemanya amb les seues
disputes
amb el papa. I és que l'emperador Carles va començar a tindre problemes en un clèric rebel i molt laquàs que va començar a denunciar la corrupció de la Iglesia Catòlica i va reclamar una sèrie de reformes a la institució, incomodant i molt al papa Lleó X. Això, el pontícif el va cridar a l'emperador perquè que intervinguera.
El pontícif va tindre que dir-li a l'emperador, ei, que així me la lien.
Molt bé. I és que en un primer moment Carlos va tractar de fer front a la situació tractant el seu de ser just i escoltant les peticions de Lutero, que és el flare en qüestió. Per a la qual cosa va convocar a la Dieta de Worms, cosa que era una assemblea celebrada a la ciutat alemanya que agarrava aquest nom, de Worms. I és que l'emperador Carles, tal com l'indicaven els seus consellers, estava cridat a unificar a tot el món baix un pastor. Vamos, en el pastor ell, que era l'emperador, no era... ¿Sabes lo que he dit, eh?
Que no. Bo, que bo, que bo. Que bo.
De fet, l'única cosa que podia unir en aquells anys a un flamenc, a un alemany o a un castellà, era la seva fe. Ja que el que unia a tot l'imperi era precisament la fe catòlica.
Ah, sí, sí, sí.
La qual, en aquest moment, era el que se veia qüestionar. Uh-huh. El papa va definir a Lutero com un borratxo alemany.
Ojo, eh?
Que quan estiguera sobrio, dia
que canviaria
la seva forma de pensar. No obstant, quan Carlos va arribar a Worms, va escoltar les idees de Lutero, que per cert, Susana, no sabem si anava borratxo o no ese dia, saps? Però negava la infalibilitat del papa, demanava el cessament i la venda d'indulgències. Tu saps, sí, Susana, sí, que sí. Si hi havia dues maneres de garantir-se el salt.
Salt, claro.
Sent una bona persona...
O pagant,
perquè tens bons diners. A més, Lutero volia que s'usara la llengua que se parlava al carrer en lloc del llatí, la qual se feia a la missa. A més, criticava el celibat, reivindicava la interpretació de la Bíblia, entre altres coses. L'emperador el va escoltar pacientment i, en acabar, no es va molestar ni en rebatre'l, sinó que li va demanar directament que se retractés.
Sí, ni siquiera va escoltar, va dir, tot lo que has dit, digues ara mateixa que no és cert.
Correcte. La veritat, Susana, és que el monarca era més parc en paraules. A més, dient les males llengües que Lutero parlava més en un dia que Carles en un any. O sigui, també era molt soso, el Carles. I l'altre, vamos, el podries portar així a la ràdio.
Sí, sí, Lutero era un home de paraula, no, que utilitzava, que tenia molta verborrea.
Correcte. Este, la ràdio de l'època, seria,
jolín.
El fitxatge estrella. I és que Lutero era la típica persona molt pesada i repetitiva que es començava parlant del temps i acabava escrivint 95 tesis sobre la reforma de la Iglesia.
Sí, sí. A més, aquestes persones són incansables. Eh? És a dir, li dius que sí perquè t'esgoten de inanició i d'avorriment. I dius, sí, vale, on vols que firme?
Però així no. Lutero, amb la seva forma cabuda de ser, va aconseguir que Carlos es negara a continuar escoltant-lo. I la dieta va acordar una sèrie de mesures que, malgrat que permetien que l'alemany siguera en llibertat, condenaven la seva obra i s'autoritzava a que qui volguera fer-lo, a matar-lo.
Sí, sí, sí.
A poder-lo fer sense cap conseqüència per a que volguera fer-lo.
Sí. Tu te'n contaré. O sigui, com se podia dir el qui vulga i no estiga d'acord, pues adelante, que a més no el tancarem a la presó.
Tu t'imagines...
No hi haurà represàlies,
Tu t'imagines a l'ella avui dia...
És que això és impensable.
Avui dia, mare meva, acabaríem una guerra civil, evidentment. Això, paradoxament, va provocar una reforma en el dogma cristià, matisant en el mandament
que
no mataràs,
exceptuant
al clèric Lutero, el qual no hauria cap problema.
T'imagines dient els mandaments exceptuant a fulano mengano, exceptuant a fulano mengano sotano.
Pues imagina com estava la situació en aquell temps. L'amable e indirecta invitació va obligar a simular una condena i que un príncep alemany portés a terme un amistós segrest de Lutero per tal de garantir-li la seva seguretat.
Mare, per favor.
Temps després, va poder eixir en llibertat, Però quan això va passar, l'emperador estava massa ocupat en assumptes militars com a preocupar-se per el famós capellà borratxo.
El temps ho cura tot.
Sí. Carlos ho va infravalorar i no va saber veure d'aquell home era capaç de fer. Anys més tard, ja retirat, es va penedir d'haver-lo concedit esta salvoconduït. I va dir, molt vaig errar a no matar a Lutero. Erre perquè jo no era obligat a guardir la paraula, però per ser culpa d'Heretxe contra Déu. Així jo no l'havia ni havia de guardar paraula, sinó vengar la injúria feta a Déu.
Clar, quan ell se dona compte que aquell quan isis en el mateix, erre que erre. Sí. És que aquestes persones que són...
Sí, sí, al final...
Poden passar anys, però ells la idea la tenen fija, eh?
Sí, sí. Pues així a les coses, el regnat de Carles va estar assetjat per constants guerres contra els luterans, sí, els prínceps alemans i els flamencs, que sovint van emprar a la causa religiosa com a excusa per a obtenir més privilegis per mitjà de l'enfrontament.
Claro.
El millor exemple d'això va ser la creació de la Liga Esmalcalca, perdona.
Esmalcalda.
Correcte. Una unió de prínceps protestants, és a dir, seguidors de Lutero. Però,
claro.
L'objectiu dels quals era expulsar a l'emperador i les tropes dels seus territoris. Esta lliga va ser derrotada al cèlebre batalla de Mühlberg a l'any 1547. I allò va ser una injecció d'adrenalina per a Carles, que va veure augmentat el seu poder i influència en l'imperi. Ell va dir, vais venir, vais veure i Déu va vèncer. Va exclamar l'emperador versionant a Julio César. Per cert, Susana, ese Carlos triomfant és el que veiem al Museu del Prado en el retrat equestre pintat per Tiziano.
Sí, estava ell en lo alto de lo alto.
Però el seu ego degués de desinflar-se quan els prínceps alemans, dècades després, es van aliar amb Enric II de França i van aconseguir humillar les tropes imperials en Innsbruck, d'on va haver de fugir. La pau no arribaria fins a l'any 1555, amb l'anomenament de Pau d'Habsburg, en què Carles va permetre que cada príncep imposés la seva pròpia religió en els seus territoris. O sigui,
ah, i després diuen que no té res a veure, eh? La religió i el poder, pues al final, i els reisos...
Pues al final, el Lutero se va aixer la seva.
En fi.
Per lo menos en mitja Europa. Tinc que dir-te, Susana, que Carlos, per haver heredat el títol de catòlic des dels seus abuelos, no seria el catolicisme monarca sense cap taca en el seu expedient. Ho dic perquè el dia 6 de maig de 1527 va tenir lloc el que es va anomenar l'Isacco de Roma, el saqueo de Roma. Tropes alemanes, italianes i espanyoles al servei de l'emperador van entrar a la ciutat eterna. La van saquejar i van cometre tota mena d'atropellaments, com poden ser violaments, assassinats, mutilacions... Vamos,
lo que ves en una guerra, que avui en dia la tenim televisada, eh? Ojo.
Correcte. Atès que les tropes portaven ja molt de temps sense cobrar i van decidir cobrar-se en espècie els seus servicis.
Portaven molt de temps i van dir, pues agarrem lo que tinguem que agarrar, perquè ja que no cobre... Vaig a portar-me coses. Doncs
pues això és el que vaig a dir ara, perquè durant diversos dies les tropes imperials van fer servir escultures i crucifixos per a practicar el tir. Què te pareix? Van fer servir convents com a prostíbuls. No vull pensar qui serien... I entre altres barris barbaritats van ser dies d'espoliació de palaus i obres d'art sacre. Però com es va arribar a aquesta situació? Com va poder les tropes del galant del catolicisme atacar la ciutat del papa?
Vaja.
Pues del seu papa resulta que el papa Climent VII, tement que les idees de Lutero calassen a l'emperador i que este li llevara tots els seus poders i privilegis terrenals, que no eren pocs, va dirigir diverses cartes a Carles demanant-li que les seues tropes abandonassin la Itàlia i recordant-li que els seus drets eren indiscutibles e inviolables.
La inviolabilitat que parlaven dels papes, eh?
Correcte. Aquell tracte va disgustar a l'emperador, que va advertir al papa que el seu llenguatge no era molt cristià. Pero la cima de esta crisis diplomática va a arribar cuando el Papa va a decidir alinearse a el que, con Beurem, va a ser el peor enemigo de Carles, que era el rey francés primer de Francia. Malgrat tot, quan va haver passat la epidèmia, van tornar per endur-se el que quedava, i com que no quedava ni or ni plata per a robar, van prendir amb el plom. Es van emportar fins a les reixes i canyonades de diferents sí. edificis de les ciutats, fins i tot fins a les vidrieres de les esglésies. Vamos, Susana, van deixar completament pelada tota Roma, com mai n'havia estat en la seva història. Però tornem al Papa. Deien que la seva humillació no va acabar així, Susana, perquè encara que va aconseguir refugiar-se al castell de San Angelo durant el saqueig, el seu cau va convertir en la seva presó. Diu.
Claro, no podia eixir.
No podia. L'emperador va alliberar a Clement VII a canvi de retirar la excomunió que este havia llançat als saquejadors, va tindre que pagar un rescat, a més de decretar un perdó general. Any més tard, Carles va entrar triomfal a Roma amb tota la parafernàlia d'un victoriós general romà.
Roma, sí, sí.
I el Papa se va tragar el seu orgull i el va coronar com a emperador una vegada més. Susana, una lliçó va quedar clara a Climent VII, i és que el César, lo que és del César, i al Papa, lo que li dice al César. I esta és la relació dels papes en els monarques espanyols a llarg de la història.
Me pareix un tros del llibre meravellós. I, a més, recomanar també que llegiguen, perquè aquesta és la història que no deprenem, però és la història que és real. Per què? Perquè s'han agarrat totes ixes, això que ha tingut, que ha passat durant el temps, s'ha lligat i hem anat explicant-la també. Lluís, gràcies, moltes gràcies.
M'alegre que vos hagi agradat. Hasta la pròxima.
En su amor la enfermedad no apagó su voz. Habló del cielo, habló de Dios. Cada paso era una oración por la justicia y la compasión. Hasta el último aliento fue pastor y fue hermano, sosteniendo al caído con su frágil mano. Su testimonio ardiente nos dejó dirección, el amor al prójimo como religión. Pastor y fue hermano, sosteniendo al caído con su frágil mano. Su testimonio ardiente nos dejó dirección, el amor al prójimo como religión. No quiso ocultarse, no quiso huir, quiso en la cruz del dolor servir. Dio su sonrisa hasta el final, dejó su vida como señal. Un último gesto, un último sol, antes de ascender al encuentro con Dios.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
James, tienes una nueva misión. Esta es muy difícil.
Dime, M.
Tenemos que cambiar tu Aston Martin.
Claro, M. En la última misión quedó muy dañado.
No encontramos nada a tu altura.
M, déjalo en mis manos. Contacto con Alowagen.
¿Cómo no lo habíamos pensado?
Claro, M. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo encuentran.
Alobague, Blasco Ibáñez 23, frente tribuna del Estadio de la Cerámica, Villarreal. Recuerda, Wagen, Alobague.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En Bigmat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Vine a les Arts de València amb Fundació Caixa Rural Villarreal i gaudeix d'un meravellós espectacle, el musical del Fantasma de la Òpera. No et quedes sense la teua plaça. Informa't i inscriu-te en www.fundaciocaixarural.org. Places limitades.
Con Tech Idiomas descubre nuestros viajes para adultos durante todo el año. Aprenderás o perfeccionarás tu inglés, alemán o francés, tanto a nivel general como profesional, pudiendo alojarte en casa de tu profesor. O si prefieres, trabaja y estudia en Irlanda y Canadá. Más info en techidiomas.es.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada, vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Oye, ¿has visto las botellas de McDonald's? Son geniales.
Las de las frases motivadoras, vive simple, sueña grande, me encantan.
Sí, con la compra de tu McMenú grande o menú ensalada, te la llevas por solo 1 euro más. Yo la llevo a todas partes.
Necesito una para empezar bien el día.
Consigue tu botella motivacional con tu McMenú grande o menú ensalada por solo 1 euro más. Hay 4 modelos diferentes. No te quedes sin la tuya. Ven a McDonald's.
I la Diputació impulsa una nova edició de la Mediterranean Epic Trialdon per a continuar projectant a Castelló com un gran escenari esportiu. Serà la quarta edició de la Mediterranean Epic Trialdon que es reunirà els dies 24 i 25 de maig a Oropesa i Cabanes, prop de 1.700 participants procedents de 12 països i 51 províncies espanyoles. Escoltem el diputat d'Esports, Ivan Sánchez.
Estamos aquí representada a Castellón, escenario deportivo. Gracias a esta prueba vuelve a ser epicentro, esta vez del triatlón nacional, en un entorno envidiable, en esos 120 kilómetros de costa, esta vez en Oropesa, al lado de una de las zonas más vírgenes de la provincia, como es el Parque Natural de Cabanes Torreblanca, y ese interior que nos da el recorrido de bici, pues envidiable, ¿no? Volvemos a ser referente como provincia en el mundo de deporte, en el mundo del triatlón, además con los embajadores y embajadoras que tenemos aquí, que le dan esa calidad extra a la prueba, y volver a recoger, pues además, un campeonato de España, pues es sinónimo de profesionalidad en la organización, de acompañamiento, ¿no?, de las diferentes administraciones locales, provinciales y autonómicas. Por lo tanto, yo creo que un fin de semana, ¿no?, que va a ser otra vez único.
I Onda llança una nova edició de l'Escoleta d'Estiu amb propostes per aprendre a jugar i conciliar. Anytime, Serà del 9 de juny al 5 de setembre i l'Ajuntament oferirà activitats educatives i lúdiques per a xiquets i xiquetes d'infantil primària en diferents espais. Escoltem a l'àrgida d'Educació Maria Ojeda.
Con esta nueva edición de la Escoleta de Estiu, nos comprometemos a proporcionar un ambiente acogedor y estimulante donde los niños y niñas puedan aprender, crecer y divertirse, a la vez que facilitamos la conciliación familiar durante las vacaciones de verano.
Vila-real llança més de 1.700 places per a fomentar la pràctica esportiva durant l'estiu. En primer lloc, l'escola esportiva d'estiu del 2025 seran 700 places. Esta iniciativa està adreçada a joves des dels 6 fins als 16 anys, és a dir, xiquets i xiquetes nascuts entre els anys 2009 i 2019 distribuïts en tres torns, que seran del 23 de juny a l'1 d'agost. El regidor d'Esports, Xus Madrigal, ha remarcat que l'escola esportiva és una iniciativa fonamental que manté uns preus populars i assequibles perquè totes les famílies puguen tenir l'oportunitat de fer un ús d'aquest servei i conciliar millor durant l'estiu. Els preus d'inscripcions és de 20 euros i, a més d'utilitzar les instal·lacions esportives municipal per a realitzar activitats aquàtiques, pilota valenciana i altres esports, els participants també podran practicar senderisme, piragüisme, eixides amb bicicleta, etc., en funció de la seva edat i el programa en el qual estiguen inscrits. És a dir, en iniciació, el primer programa, nascuts entre el 2017 i 2019, descobriment, nascuts entre el 2013 i 2016, i aventura, que són els nascuts entre el 2009 i 2012. I també es llança una nova campanya d'estiu actiu durant el període estival amb un total de 1.075 places entre l'Escola Municipal de Natació i Activitats per Adults. Es distribueixen en 16 grups de l'Escola Municipal de Natació, que serà un grup d'aigua salus, dos grups de cursos de natació per a adults, un grup d'activitats aquàtiques per a majors i quatre grups d'activitats aquàtiques per a bebès, tres grups també de pilates, tres de ioga i dos grups de balfit. Les inscripcions podran realitzar-se del 26 de maig al 6 de juny a través de la web del Servei Municipal d'Esports o de manera presencial a les oficines del Servei Municipal d'Esports de la piscina Jurema Requena i del Centre de Tecnificació Esportiva. El sorteig i assignació de places es realitzarà el 10 de juny fins al 17 de juny, que es podrà formalitzar el pagament de l'activitat. I l'Ajuntament de Vila-real i la Cooperativa Catòlica Agrària han signat un acord pioner de col·laboració per al monitoratge del terme municipal amb l'objectiu de detectar de manera precoç la presència de la plaga Cistrotrips aurantis, que amenaça greument els cultius. Per abordar aquesta amenaça de manera sostenible, l'Institut Valencià de Recerques Agràries ha iniciat un projecte de recerca de 4 anys centrat en estudis de la biologia i ecologia del TRIPS i el disseny de protocols de mostreig i la definició de llindars de tractaments. Escoltem a l'àrgidora d'Agricultura, Maria Fajardo.
Des de l'Ajuntament sempre busquem prioritzar els acords amb els agricultors del nostre municipi. En aquest cas ho hem fet amb la cooperativa i les finques dels seus cooperativistes per a fer l'anàlisi del nostre terme i així poder actuar més analíticament i amb previsió contra la nova plaga de les Cistrotrips aurantii. L'objectiu és intentar que no succeís el mateix que va passar amb el Cotonet, i per això s'han seleccionat 17 parcel·les de les principals partides del terme, triant en elles varietats primerenques de mitja estació i tardanes per començar el monitoratge, que va començar ja el passat 5 de maig, i les visites a cadascuna de les parcel·les seleccionades es realitza una vegada a la setmana. Este acord, el que permet realitzar mostrejos de manera regular en zones agrícoles per a identificar la plaga en les seues fases més inicials, ja que és la detecció precoç la que ens facilita l'adopció immediata de mesures fitosanitàries eficaces, tenir aquest control sobre la plaga i evitar que s'expandisca descontroladament. A més, el monitoratge constant ajuda a delimitar les àrees afectades i protegir la producció agrícola local. Des de l'Ajuntament apostem per l'agricultura perquè de vegades oblidem que el 70% del nostre terme és agrícola, tot i que malauradament gran part doncs estiga en desús.
El president de la cooperativa, Juan Hortells, apunta que aquesta plaga és molt nociva i l'any passat algunes finques d'Albatera, prop de Múrcia, tenien una afecció del 90% i semblava que l'estiu passat també tenien la plaga damunt, per la qual cosa des de la cooperativa volien avançar-nos perquè és quelcom molt, és molt problemàtic i no hi ha productes que a llarg termini puguen combatre la plaga i cal fer molts tractaments pel que és molt necessari la planificació. D'una banda, hem comprat un altre tractor per accelerar els tractaments i per una altra hem monitorat el terme per estudiar l'afecció i poder actuar de forma més ràpida. Això ha sigut declaracions del president de la cooperativa, Juanjo Hortells. Arribem al final del programa, les 2 del migdia estan a punt de tongar i nosaltres veiem demà, ja saben, més i millor.